El divan amb Sílvia Coppolo.
Exclusivament en podcast.
És estiu i a primera hora del matí el silenci es trenca quan l'Alexandra es desperta. La llum que s'enfila per l'habitació actua com a despertador aquestes setmanes que no hi ha escola. Durant les vacances, la rutina és una altra, però hi ha un hàbit que no perd, sinó que l'estiu s'intensifica: escoltar música. Així agafa els auriculars que té a tocar del llit i es connecta des del mòbil, combina l'Spotify i el YouTube, tot i que té més tendència a veure les imatges. Estirada sobre el llit, mou els peus al compàs de la cançó mentre comença a verbalitzar-ne la lletra. Fa veure que canta, però només l'acaba recitant, sense posar-hi l'entonació de mitja tarda. La música és com un estímul que l'acompanya des que obre els ulls de bon matí. Sap que avui és un dia assenyalat. Fa 15 dies que s'ha acabat l'escola i per primer cop es retrobarà amb les seves amigues de classe. Les ha convidades a casa, es banyaran a la piscina i després miraran una sèrie a Netflix. Tot sota control, a més, no hi faltaran crispetes. Mentre escolta música, també remena el mòbil. Enmig d'una cançó s'interposa el senyal d'un correu electrònic. En ple mes de juliol, els missatges a la safata d'entrada cauen amb comptagotes. El missatge ve de lluny. És de la Kate, la seva amiga nord-americana que va conèixer fa uns anys a Boston. Va ser el seu primer viatge transoceànic. L'Alexandra i la Kate s'escriuen en anglès. Aquest cop, però, és breu, de poques paraules. Alexandra, t'he d'explicar una cosa que et posarà molt trista. El Luca ha mort. Kate. En només 10 segons, la música continua sonant, però l'Alexandra ha desconnectat del tot. Es treu els auriculars i, sense perdre de vista la pantalla ni el text, es rellegeix dues o tres vegades el missatge de la Kay. Alça la mirada i es queda mirant atentament una fotografia. De cop, se senten dos tocs a la porta de l'habitació. Aquí al divan hem tingut l'oportunitat i el privilegi de començar a llegir un pròleg, el pròleg es diu Un matí d'estiu, i resulta que aquest conte ens l'ha escrit a l'altra punta del món, a Sant Lluís, en Quim Miró, que està acompanyadíssim al seu costat per la Núria Coll, a Sant Lluís, als Estats Units. Benvinguts a tots dos, com esteu?
Molt bé, gràcies.
Us veig bé, Núria, què tal?
Molt bé. Moltes gràcies per haver convidat.
Molt bé. En Quim Miró és periodista. La Núria Coll és doctora en biologia. Quim, i tu aquesta història la coneixes bé? De què es tracta?
Doncs vaja, és, la història del conte és una mica el que hem fet. Era doncs, compaginar les nostres vocacions, la meva la periodística i la de la Núria la científica. Uh-huh. I el que hem volgut és visualitzar una malaltia minoritària a través de la malaltia que està investigant la Núria a Saint Louis University, que és la progèria.
Molt bé, diem progèria i, Quim, fins i tot la paraula ens resulta desconeguda. Què és? O sigui, tu escrius un conte d'una malaltia minoritària que analitza, que investiga la Núria Coll. Què és la progèria? Núria, com ho explicaries?
Pues la progèria és una malaltia genètica i que es produeix degut a una mutació genètica, per tant és una malaltia genètica, i indueix l'envelliment prematur d'aquests nens. És una malaltia estranyíssima, o sigui, hi ha coneguts uns 131 casos al món, I, bueno, i aquí estem intentant trobar i donar-los una millor vida a aquests nens.
Nosaltres avui hem pensat que seria molt interessant de poder parlar amb persones que tiren endavant un projecte personal, però que no és només, per dir-ho així, per al seu gaudi, per al seu desenvolupament personal, sinó que realment el fruit del seu treball doncs passarà a ser social, és col·lectiu, és per a la ciència, és per a tothom. I per això ens ha agradat de convidar en Quim Miró i la Núria Coll des de l'altra punta de món, que amb tot això del podcast són aquí mateix a Catalunya Ràdio.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Avui al divan, el periodista Quim Miró i la biòloga Núria Coll Bonfill des de Missouri, als Estats Units, amb Sílvia Coppolo. You get a shiver in the dark, it's raining in the pub.
I com sempre ens han triat les seves cançons. A veure, anem a pams, perquè jo això d'entrevistar a dues persones alhora, a l'altra en remot, això sí, veig aquí somrient, veig una quantitat de dents blanques. Mireu les fotografies, aneu a la pàgina web de Catalunya Ràdio, busqueu el divan, busqueu-nos a les xarxes amb @eldivancopulo, així amb dues P's, i veureu aquests dos cracs que avui són amb nosaltres. Aquesta història, aquest conte, vaig pel conte, Quim, començo per aquí. Aquest conte, jo dic que el tinc en exclusiva. Estic disfrutant molt. Què passa? Quan sortirà la llum? Quan es podrà comprar? Com anirà això?
Doncs bé, el conte es podrà comprar tot just abans de Sant Jordi. Encara no tenim ben bé exacta la data, però vaja, diria que potser 5 dies abans de Sant Jordi ja estarà a la venda. I esperem, doncs, com hem fet, aprofitant la setmana del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, doncs la bona acollida que ha tingut ja el projecte, esperem doncs que per Sant Jordi doncs tingui la mateixa bona acollida.
Molt bé. El conte com es diu?
Una nena entre 20 milions.
Clar, una nena entre 20 milions no és una cosa fantasiosa, és la realitat. Núria, dèiem, una nena entre 20 milions. És aquesta la situació de la nena, l'Alexandra, sobre la qual tu, a partir d'ella, estàs analitzant, investigant la malaltia?
Sí, exacte. És la incidència de la malaltia. És a dir, quants nens en el context de la població mundial hi ha amb aquesta malaltia. Llavors, en principi, diagnosticats n'hi ha 131, com he dit abans, però es creu que n'hi ha una mica més. Es creu que n'hi ha uns 300 i pico seguint aquesta incidència. El que passa que, com que hi ha països que el diagnòstic d'aquesta malaltia no es pot dur a terme o no es coneix ben bé quina malaltia és el que tenen, doncs es creu que també està infradiagnosticada. D'això una mica és el que també intenta fer la Progeria Research Foundation, que és la fundació per excel·lència que investiga aquesta malaltia i la dona a conèixer, i està intentant trobar també aquests casos que no se saben.
Això és com trobar un punt de contacte. Llavors, Quim, tu un bon dia vas pensar que una manera de difondre també en altres àmbits, més enllà dels àmbits de la ciència, sinó que arribés a tothom, seria fer un conte, Molt bé. I dius, ara faré un conte. Llavors, clar, has de fer el conte, s'ha de publicar, has de buscar algú que faci els dibuixos, això és feina, això es necessiten diners, estàs a l'altra punta de món. Com ho tires endavant?
Home, primer hi ha un fet important, que és d'on ve la idea, no? Una mica la Núria sempre, amb aquell interès que sempre ha tingut de divulgació científica, sempre em deia que els mitjans de comunicació es visualitza molt poc la ciència, ja no una malaltia minoritària, sinó la ciència. També és veritat que ha coincidit que som en un any de pandèmia i, bàsicament, la ciència és a l'ordre del dia. Un cop passi la pandèmia, veurem on es col·loca la ciència una altra vegada, no? En els mitjans de comunicació. A partir d'aquí, després d'aquest alliçonament que rebo des de casa, jo agafo l'encàrrec que, com a periodista, puc fer alguna cosa. I justament al començar la pandèmia, quan just ens confinen, vaig pensar que, home, tenia la investigadora a casa, tenia la malaltia que investiga la investigadora que tinc a casa, i coneixíem el cas de l'Alexandra, de l'últim viatge que havíem estat a Barcelona, coneixíem l'Alexandra. Per tant, eren les tres potes que necessitava. A partir d'aquí vaig començar doncs, a fer tot el procés, que ha estat llarg i costós, fins que acabarà per Sant Jordi sortint el conte.
I qui t'hi ha ajudat, diríem? Perquè es necessita també suport i suport financer. Qui t'hi ha ajudat?
Bàsicament, aquí ens hem trobat amb un aspecte que era que una de les finalitats del projecte era aquest vessant solidari. Per tant, tota la gent que compri el conte com a valor afegit sabrà que els diners es recapten per la investigació de la malaltia, que aniran destinats a l'associació Progeria Alexandra Pegot. I això volia dir que necessitava un projecte d'autoedició, diguem-ne, no? Per tant, havia de recaptar els diners per poder tirar en marxa el projecte. Aquí vaig trobar la complicitat ràpida de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, que és a la població on viu la família de l'Alexandra, a més de l'escola, l'Àgora School Barcelona, i el conjunt d'escoles de l'Àgora a Espanya i Andorra, que és Globe Educate. A més, s'hi va afegir un patrocinador de pes que ens ha donat encara molta més cobertura al projecte, com és St. Louis University, que és, la universitat on treballa la Núria, i que, a més, ens ha donat la possibilitat de fer aquesta edició en anglès, que sí, clar, si la idea ja és divulgar la malaltia, el fet de poder sortir o de treure aquest conte a tres llengües, això ens dona doncs, una cobertura molt més àmplia.
Jo trobo que és molt interessant poder explicar com a partir d'una idea i d'un projecte i amb l'esforç personal i tocant les portes i l'Ajuntament i la Universitat i l'editorial i el dibuixant, que també hem de parlar de l'il·lustrador, no? d'en Robert García, finalment el projecte doncs, es pot tirar endavant en català, en castellà i en anglès i surt ara per Sant Jordi. El conte és adequat per nens de quina edat? És a dir, és una manera d'explicar què és una malaltia minoritària, però de moment ara jo em poso en la pell de la mare de les criatures i penso, primera, que les criatures no se m'espantin més del conte, eh? I després, per això, per a quina edat?
Bàsicament, l'edat són els 8, a partir dels 8 anys, però és un conte en el qual el poden llegir els pares per nens de potser de menys edat i, evidentment, doncs, joves i adults i gent gran. La idea és que integrin la paraula progèria en el seu cap, que sàpiguen que és una malaltia minoritària i també volia destacar la part final, una mica la cirereta del pastís que ha fet del projecte la Núria, que és l'annex on s'explica detalladament quan s'acaba el conte, en lloc de que el lector digui me'n vaig a Google, faig una cerca per saber un palet més de la malaltia, hem inclòs un annex en el qual la Núria explica molt detalladament i molt bé doncs, què és la progèria per un públic més adult.
Avui aquí al divan amb en Quim Miró, el periodista, i la Núria Coll, la investigadora, que són parella, són a Sant Lluís i que realment tenen una visió global, això és la globalització, i d'una idea arriben a poder-ne fer un projecte que té moltes vessants. Interessantíssim que podem estar fent ensenyament, didàctica, divulgació i alhora investigant. Els coneixem una mica més al divan. Hem començat avui aquest divan amb els Sultans of Swing dels Dire Straits i ara som aquí als Pets amb menja avellanes. La dels Pets és teva i la dels Dire Straits és del Quim, eh? Molt bé. Va, Núria, doncs els Pets, que a més a tu t'agrada els Pets i et deuen agradar molt, perquè també diu, i li agrada Jo vull ser rei, i li agrada de l'Axe amb vostè, tinc fam de tu, que ens porta, diríem, a fa uns anys i el que llavors en dèiem el fenomen del rock català, com si al rock li haguéssim de dir català. Com és que ens ho tries? Va, Núria.
Perquè, bueno, els Pets també jo crec que, en particular aquesta cançó, em trasllada una mica a les meves arrels. Jo soc d'un... Els meus pares són d'un poble del Priorat, que es diu Capçanes, província sí. de Tarragona. Llavors, els Pets són un grup de Tarragona, també. I aquesta cançó, en concret, la trobo molt mediterrània, no? Parla de les avellanes, fruits del país, de la terra. I sempre m'he sentit molt identificada en aquest grup, en les seves cançons, en català, en la meva llengua. I suposo que també una vegada estàs lluny, a mi m'ha passat almenys, que escolto ara més, torno una altra vegada al meu rock català de l'adolescència, amb el qual em vaig créixer, quan estic aquí, no? Perquè potser ara sempre parlo anglès i més ambient més internacional i m'agrada tornar a la meva llengua i a les meves arrels.
La Núria Coll Bonfill, ho dèiem abans, és doctora en Biologia, és investigadora d'aquesta malaltia ultraminoritària. De fet, ja vas fer la tesi doctoral sobre la hipertensió pulmonar, que tampoc és una cosa que en parlem cada dia.
Malaltia pulmonar obstructiva crònica, sí? I també vaig treballar en hipertensió pulmonar, perquè el meu grup treballava una mica les dues. De fet, la hipertensió pulmonar també és una malaltia minoritària, per això no en parlem cada dia. La malaltia pulmonar obstructiva crònica sí que té bastanta incidència. Però bueno, sí, però el que tenen en comú una mica amb el que jo faig ara és que les tres patologies afecten a la vasculatura, no? Els vasos sanguinis que tots tenim. Un a nivell pulmonar seria la malaltia pulmonar obstructiva crònica, i els altres, la progèria en aquest cas seria més a nivell de tot el cos, no? A nivell sistèmic. Llavors, doncs, bueno, vaig canviar una mica l'enfocament, però segueixo en el món vascular, no? I sempre, doncs, això de que sigui una malaltia tan particular i amb aquest fenotip tan diferent la que estudio ara, doncs em va treure.
Clar, això és el que et volia demanar. Per què t'atrauen aquelles malalties que afecten a poques persones?
Sí que és veritat que jo sempre he sigut el bitxo raro de tot arreu. Llavors, jo crec que amb la ciència faig una mica igual, no? Tot i que sense treure mèrit a estudiar, i també estic implicada en projectes en el meu grup actual amb càncer, per exemple, però sempre penso, bueno, hi ha moltíssima gent que estudia el càncer, per què no fer també altres coses que també necessiten investigació, no? I com que són coses com més desconegudes, com que la gent potser no les coneix tant, doncs no sé, em sento atreta, no? Per allò potser no tan popularment, no? Sempre ha sigut una mica coses rares. I llavors, bueno, vaig saber sobre aquesta malaltia, que la meva jefa, en aquest cas, la Susana Gonzalo, buscava gent en aquest camp, vaig veure aquesta malaltia i de seguida em va cridar l'atenció de dir, ostres, com pot ser, no, això? I vaig tenir la sort que em va agafar i he pogut seguir amb això. No?
I a casa hi havia tradició de fer investigació de medicina? Núria?
A la medicina sí, la meva mare era infermera, bueno, és infermera, encara no s'ha jubilat. El que passa que ella investigant no feia investigació, la investigació suposo que m'ha vingut una mica a mi, però bueno, sí que és veritat que una mica quan tinc el record de quan era petita i a vegades ens portava un moment, espera't un moment que ara plego, i havia vist microscopis per allà i havia vist alguna cosa i sempre m'havia sentit atreta, no? Pels microscopis, pels telescopis, per aquest tipus de coses que podies veure i magnificar les coses, barrejar coses. Sempre he sigut una mica curiosa, suposo, amb això. Suposo que a ma mare també sempre li ha agradat saber d'això i llavors ens ho ha traslladat una mica.
@eldivancopulo. El divan amb Sílvia Còpulo. A Catalunya Ràdio.
Avui som a Sant Lluís i estem parlant amb la Núria Coll Bonfill i amb el Quim Miró.
Jo vull ser rei, ser per tu.
Clar, jo penso en la cançó dels Pets, no? Jo vull ser rei, que ja té uns anys, i ara penso també en vosaltres i que esteu allà a Sant Lluís i que veieu aquí el que passa amb el rei, però especialment amb el pare del rei, amb les germanes del rei que van a Abu Dhabi i es vacunen amb el pare del rei, que és presumiblement i presumptament un lladre, no? I penso, i ara, ja dic presumiblement, sembla que ho sigui presumptament, no ha estat jutjat, i sembla que les investigacions van a pas de cargol, eh? No, això sí, de tant en tant envia uns quants milions a Hisenda, que no se sap ben bé com els ha guanyat, no? Perquè si fas els números, allò 2 i 2 són 4 amb l'assignació que té de l'Estat, no surt, però és igual. Vosaltres, des de l'altra punta del món, com seguiu aquestes informacions referides a la Casa Reial i als que no són de la Casa Reial però són de la família de Felip VI? Núria?
Nosaltres normalment ens aixequem amb el TN a migdia vostre.
Sí?
I m'agrada sempre fer aquesta rutina mentre esmorzem. És el nostre moment d'enterar-nos, no?, què està passant al nostre país. I jo a vegades surto de casa ja emprenyada. I a vegades li dic al Quim, avui ja m'he emprenyat, me'n vaig. Perquè la veritat és que em bull la sang a vegades de veure com es porten aquest tipus de coses i com no es fa res a nivells polítics, a nivell de vegades la pandèmia, també a vegades a nivell sanitari, com s'ha portat tot plegat. Vull dir, jo a vegades surto molt emprenyada en aquest sentit.
A nivell sanitari, perdona, que ara t'agafo aquí. Fins ara i des de Catalunya no sembla que en l'època de Donald Trump això hagi anat millor.
Ah, no. Jo no estic dient que Donald Trump ho hagi fet gaire millor, aquí també el critiquem igual. Però que a vegades sempre es diu és que Donald Trump ho ha fet malament. Sí, Donald Trump ho ha fet fatal. És dels països que ho ha fet més malament, però és que nosaltres no ho hem fet gaire millor tampoc. Vull dir, a nivell... Ah, sí, corregim les dades per número d'habitants, a Espanya i Catalunya estan per sobre, o sigui, estan molt amunt. Vull dir que en moments han estat per sobre, vull dir que tampoc ho hem fet gaire bé, no?
Quim, què anaves a dir? Et deia com es veu tot això, com es veu... Aprofitava la cançó de la Casa Reial, no? Jo vull ser rei dels pets. No sé què dirien ara si volen ser rei, perquè deia allò ser fill de papà i tenir-ho tot pagat i regalat i robat, no? Com es veu ara des d'aquí, des de Sant Lluís? Com ho veus tu?
No, anava a comentar que evidentment, sobretot fa 3 anys, amb l'efervescència del referèndum i tot plegat, els nostres veïns doncs, que tenim a costat de casa, doncs, americans, també hem pogut parlar amb ells, ens han preguntat molt sobre Catalunya, sobre la realitat, sobre aquest conflicte polític que hi ha amb Espanya. I com a curiositat, he d'explicar una anècdota, que és que quan van detenir el president Puigdemont a Alemanya, doncs la reacció de la Núria va ser penjar una senyera a la finestra i al cap d'un parell de dies em vaig trobar el nostre veí que viu, ara ja no viu aquí, era de North Carolina, em va preguntar where is his flag, no? D'on és aquesta
bandera.
Aquesta bandera. I em va preguntar si era d'Índia. Dic, no, dic, és de Catalunya. I la seva resposta, que em va deixar glaçat, va ser, Carles Puigdemont.
Caram, l'única idea de Catalunya, o la més important, o la que li va venir al cap, era aquesta, Carles Puigdemont. Es coneix el fenomen, la situació política que es viu aquí?
Es coneix i et pregunten moltíssim. També he de dir que als americans els costa molt, primer, ubicar Europa, després ubicar Espanya, després ubicar Catalunya.
Sí.
I també els costa molt entendre com una taca tan petita del mapa com és Catalunya vulgui independitzar-se d'Espanya, no? Ells tenen la concepció dels Estats Units, d'una cosa com molt més imperial, molt més gran, i això els costa entendre. Quan tu els comences a explicar, doncs que som cultures diferents, que tenim realitats diferents, aquí ja comencen a entendre alguna cosa. Però sí que el fenomen independitzar-se els hi costa força.
Com a mínim, en un percentatge
també
important, que segons les últimes eleccions seria majoritari. Digues, Núria.
Sí, que també quan els expliques, a vegades amb les proporcions es perden. És a dir, quan tu els dius a Catalunya es pensen que és un punt dintre de, no sé, no? I llavors els dius, bueno, és que Catalunya té més habitants que Dinamarca o té el mateix producte interior brut que països que són independents a Europa. Llavors diuen, sí, ja no ho sabia, no? Llavors és com comencen a entendre una mica, doncs llavors potser sí que podríeu ser, però no, com que no ho saben
no tenen ni les extensions, ni de superfície, ni d'habitants, ni cultura.
Exacte.
Bé, a nosaltres ens passaria una cosa similar amb alguns estats dels Estats Units, eh? Això és ben cert. Avui al divan parlem amb el Quim Miró, amb el periodista, i amb la biòloga, amb la investigadora Núria Coll Bonfill.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopulo.
Va, Quim, que et voldríem situar, eh? Tu vas néixer a Martorell.
Així és.
Així és. I a quina escola anaves, Quim?
Doncs primer vaig començar anant al Col·legi La Mercè, l'escola de monges de tota la vida,
uh-huh.
I després 9 anys ja vaig fer el salt a Sant Sadurní d'Anoia, que vaig estar 8 anys a una etapa magnífica de la meva vida al Col·legi Sant Josep. Després, abans de començar la Universitat Ramon Llull, vaig fer un parell d'anys a l'Institut de Martorell.
De Martorell. I la vocació periodística com va venir?
Doncs molt aviat, molt aviat. De fet, quan tenia 8 anys, diria que anava a quart d'EGB i ja feia la revista de quart.
Sí?
Que recordo que enganxaven els papers, tota la maquetació d'un diari, no? La foto, el títol, el text, ho enganxava amb pega. I ja els meus companys d'aleshores, que són amics ara, no els sorprèn doncs, tota la trajectòria doncs, que sempre he lluitat amb el periodisme. No?
Has lluitat amb el periodisme, és a dir, que per tirar endavant ser periodista, diu aquí, s'ha de picar, no portes pedra. Sí, sí, digues.
També hi ha un referent quan era petit, que era a Martorell, amb l'Eduard Pujol, que va ser director de RAC1 i de Barça TV,
sí.
que érem amics, som amics, i de petit teníem molt, molt, molt bona relació, i ell va ser qui em va convidar a Ràdio Martorell, a l'emissora municipal del poble, amb 11 anys doncs, a fer les primeres... La primera oportunitat que vaig tenir d'enfrontar-me amb un micro, no? Doncs també en tinc molt bon record.
I aquí en Quim Miró doncs, també locutava partits del Barça, que ara té nou president. Mira, ara aquí l'Eros Ramazzotti. Com es veu això d'en Jan Laporta, l'altra punta de món, que era, vaja, fa pocs dies, el 7 de març, el dia de les eleccions, era allò ben bé trending topic mundial, no? Com es segueix això del Barça a l'altra punta de món, als Estats Units, Quim?
Home, el Barça ja saps que és una marca global. Aquí dius que ets de Barcelona, tothom t'associa amb el futbol, et diu Leo Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández... I la veritat és que molt contents que Jan Laporta sigui el nou president, perquè pensem que el Barça necessita una nova embranzida.
Escolta'm, i et volia demanar, Quim, ara estem explicant que has escrit aquest conte, però habitualment et llegim a Comunicació 21. I què és aquest portal ExteriorCat?
Doncs exterior.cat és una web temàtica del grup Comunicació 21 que lidera l'editor David Santol des de Barcelona, i vaig tenir l'oportunitat, i des d'aquí li vull agrair profundament la confiança que m'ha donat, perquè clar, no hem d'oblidar que jo vaig venir a Sant Lluís a acompanyar aquest projecte professional de la Núria, i que jo amb 40 anys em vaig haver de refer o de reinventar, no?, com a periodista. I a partir d'aquí, doncs, fruit d'una conversa que vam tenir amb en David Santol, vam estar parlant de que jo cada dia coneixia més catalans als Estats Units, uh-huh. I aquí li vam donar una volta i vam poder posar en marxa aquest portal que explica què fa Catalunya al món. A partir d'aquí, el que fem cada dia és explicar doncs, què fan els casals catalans, què fan les diferents delegacions del govern i què fan moltíssims catalans que estan en llocs punters de moltes empreses, de molts àmbits d'arreu del món.
És a dir, la feina que fas és d'investigació, explicar què és Catalunya a partir de les persones, les entitats i les administracions, per dir-ho així, per a tot el món. Per això és un reinventar-te. Als Estats Units és relativament fàcil reinventar-se? Està vist amb bons ulls que arribi algú i diu, no, és que la meva parella, després hi anem, que la Núria ens ho explicarà, doncs té una beca per fer aquesta investigació, jo sóc periodista i començo un projecte personal, que això és molt difícil. Està ben vista, hi ha ajuda amb això, socialment, políticament?
La veritat és que és un dels aspectes més rellevants que he trobat als Estats Units comparat amb Catalunya. A Catalunya la majoria de gent vol una feina estable, vol una feina de dilluns a divendres de 8 a 3 i per això jo sempre dic que es tendeix a la funcionalització, no? de les feines. En canvi, als Estats Units hi ha molta cultura de l'esforç. Aquí et valoren i et premien si tens una idea, si ets emprenedor, si ho tires endavant. A Catalunya hi ha una tendència de... sempre de mirar-te amb certa arrencança, amb por al fracàs. Aquí no, aquí, si tires endavant o no, això és una altra cosa. Però d'entrada ja et feliciten si has tingut aquesta idea i has tingut l'empenta i la valentia per tirar-ho endavant. I és una cosa que penso que els catalans i els europeus n'hauríem de prendre nota.
I també perquè els americans canvien molt de feines. És a dir, ells sempre van, com dic jo, al mejor postor, no? I si en el meu lloc de feina m'ofereixen més, m'he de moure d'estat i no tinc cap problema a fer-ho, saps? I es mouen i busquen. I llavors, bueno, en aquest sentit, no? Nosaltres a vegades, o generalment, la gent és com més de casa, no? I si puc tenir la feina a 10 minuts i no la tinc a 3 hores, doncs millor, no? I no ho sé, i ells es mouen i no els importa moure's, però bueno, també els hi han de donar unes condicions bones, no?, per fer-ho.
Avui parlem amb en Quim Miró i la Núria Coll Bonfill, que són a Sant Louis, als Estats Units.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Amb aquestes cançons que ens han triat i que ens porten també al seu espai personal. A veure, Quim, després vinguem amb tu, Núria. Horaris. Nosaltres diem aquí, a Catalunya, tenim uns horaris fins i tot encara ara, en pandèmia, com estirats, llargs, moltes hores suposadament a la feina, a Catalunya i a Espanya també, i en canvi, doncs, menys productivitat i dormim una hora menys que la major part dels països d'Europa. Horaris que vosaltres podeu fer i que us vinguin marcats de fora. Quim.
A mi és una de les coses que també m'agrada molt més de la nova vida que tenim als Estats Units, que són els horaris. Anem segurament més a l'horari del sol. Aquí el sol doncs, surt abans que Catalunya. Per tant, aquí ens llevem a 6:15, a les 7 ja estem pràcticament preparant l'esmorzar i esmorzem, i dinem a les 12 del migdia i sopem 6:45, les 7. Per tant, i anem a dormir i ens posem al llit a les 9 del vespre. Clar, allà a Catalunya és impensable. Però la veritat és que ens hem acostumat molt bé i ens agrada moltíssim aquest horari.
I els parcs, tu assenyales els parcs, no, Quim, com una cosa extraordinària.
Sí, sí, sí. Una de les coses que també estic content d'aquesta experiència americana és l'oportunitat que he tingut de veure o de viure, millor dit, a la Real America, no? Aquí és, això no és Manhattan, això no és Nova York, no és una gran ciutat de referència turística, però aquí realment hem conegut què és Estats Units per entendre també, doncs, el fenomen Trump i molts altres aspectes.
Tu com l'explicaries, no? El fenomen Trump? Perquè és que t'ho he llegit alguna vegada, no? De dir, quan ets en un lloc com a Sant Louis, entens que hi hagi tanta gent que el voti. Situa'ns la població, quanta gent hi viu, de què viuen, en quin nivell social, què passa entre persones blanques, persones que no són blanques. Com ho explicaries, Quim?
El primer que vaig detectar aquí, només portava potser 10 dies, hi ha un racisme fluent, vull dir, es veu pràcticament pel carrer, el dia a dia. És molt bèstia, molt significant les diferències que hi ha entre blancs i negres. Uns van a uns llocs, els altres van als altres llocs. I després hi ha altres aspectes. Per què per mi va triomfar Donald Trump? És això del First America, no?
America first! America first!
I això és el que ells valoren i demanen. A ells els és igual què passa a Europa, què volen a Europa, què volen a nivell global. Ells el que volen és el seu pam de terreny, no? I en això Trump hi va posar-hi molta incidència i jo penso que va ser la clau perquè arribés a governar el país. Després podrem criticar moltes altres polítiques del Trump, que jo particularment no hi estic d'acord. Però sí que aquí te n'adones a Missouri, sobretot, potser la ciutat no tant, que és més demòcrata, però si te'n vas més cap a l'interior, te n'adones del per què el Donald Trump ha estat president.
Per les diferències, no?, en essència?
Per les diferències i perquè als Estats Units el que és meu és meu i això del compartir no ho tenen gaire integrat. És a dir, jo m'he treballat això, per tant, això és meu. I si he de pagar una sanitat privada, m'és igual, perquè jo ja he treballat per tenir aquests diners per poder pagar la sanitat. Per això es posen les mans al cap quan els expliques que a Catalunya hi ha una sanitat pública i una escola pública de primer nivell. Aquí se'n fan creus, perquè ho tenen tan integrat des dels inicis que no s'imaginen una que pugui canviar això.
Parlem ara més amb la Núria Coll Bonfill. Me'n vaig a les teves cançons.
Quim Miró és periodista. Núria Coll Bonfill investiga sobre la progèria, una malaltia minoritària. Són parella. Viuen a St. Louis, Missouri, als Estats Units. Avui, al divan amb Sílvia Coppolo.
El valor de la conversa.
Som al divan, ara aquí, merci mios. A veure, Núria, t'hem situat, doctora en biologia, ets d'Esplugues del Llobregat. Diu que barrejaves líquids de petitona. Què feies?
Bueno, allò típic de quan estàs als dinars de família o pels puestos, no?, i trobaves l'aigua amb el cava, amb el vi, el cafè, i ho anava barrejant tot amb un got, amb la cullera, i anava jugant per allà posant coses.
Mirant què quedava en suspensió, si quedava alguna cosa o no, oi?
Si canviava de color, no sé, sí, fèiem. M'entretenia així mentre els grans parlaven, jo barrejava.
Però de menuda no pensaves que et dedicaries a la investigació, Núria?
Jo crec que feia tercer o quart de primària, o sigui, jo crec que va ser bastant... D'això que a l'escola vam llegir un article explicant la vida de la Diane Fossey, la primatòloga,
sí?
I em va agradar moltíssim. Vaig dir, ostres, quina dona, no? A la seva vida, com dona la seva vida per investigar els goril·les, per donar-los a conèixer, per protegir-los, no?, en aquell moment.
Uh-huh.
I em va fascinar, i jo sempre he dit que volia ser com la Diane Fossey, no?, marcant les diferències, que jo després m'he dedicat a la recerca humana, no animals, però sempre m'han agradat molt els animals. De fet, per això vaig decidir que volia estudiar biologia.
Uh-huh.
És a dir, jo des de sempre, no sé, tampoc...
Des de sempre, m'agrada molt però... aquesta expressió, perquè vol dir que ho tens molt profundament arrelat, eh?
Sempre et deien, no, a això, què vols ser de gran? Jo sempre ja deia biòloga, i dius, com una persona de 10 anys o de 12 i et diu que vol ser biòloga, no? I ho vaig tenir sempre molt clar, llavors, sí, no sé, ja a quart d'ESO havies de triar quin batxillerat vols fer. Jo, científic, jo vull ser biòloga, no? Però després d'entrar a la carrera sí que vaig canviar. Jo volia ser, de fet, biòloga marina quan vaig començar, però després em vaig adonar que també volia, m'agradava molt el tema humà, i vaig canviar una mica cap al tema humà, no?
I llavors, ara, si tornem a la progèria i al que estàs investigant, tenint en compte que l'esperança de vida dels nens que tenen la malaltia és relativament curta, tu què vols aconseguir? Quin és el teu objectiu de tantes i tantes hores, allò d'haver anat a l'altra punta del món? Primer tu, després ve la parella, després feu un llibre, després allò, saps? Què vols, Núria?
Doncs mira, si se'ls hi pot allargar la seva vida, jo estaria contenta, o inclús que no, els anys que visquin molt bé, o visquin bé, o millor del que poden arribar a viure, sobretot al final, ja estaria contenta, no? I després també no perdem de vista que al final això és com és una malaltia d'envelliment, no? Tot el que nosaltres puguem descobrir en aquesta malaltia es pot traslladar a l'envelliment de la població normal, perquè al final tots nosaltres, quan ens envellim, també expressem una mica aquesta proteïna tòxica que tenen aquests nens amb la progèria, que de fet els hi dona nom, que es diu la progerina, no? És a dir, que tots nosaltres passem una mica per lo mateix, l'únic que passa que nosaltres més... lentament, no? Ells ho tenen molt accelerant. Llavors, tots els descobriments que nosaltres puguem fer i avenços que nosaltres puguem fer i coneixença que nosaltres podem fer en aquests infants es poden traslladar a l'envelliment general de la població, i crec que això també és molt important, no? Si podem millorar la vida de tots nosaltres durant el nostre envelliment, doncs benvingut sigui. Quan dic millorar vull dir qualitat de vida, no tant potser allargar, perquè allargar s'ha d'allargar bé, doncs pot allargar allò una mica allargar per allargar, però que allarguem bé.
Que tinguem vida i no existència, per dir-ho així.
Exacte.
Molt bé, llavors, a veure, doctora, tu vas estudiar a Catalunya, és a dir, vas fer el doctorat fins i tot aquí a Catalunya, no? Però
sí, exacte.
Te'n vas anar als Estats Units amb una beca d'aquí per quantes persones?
No, me'n vaig anar sense beca, em vaig anar simplement amb un contracte que m'oferia a la meva supervisora, la Susana Gonzalo, la meva jefa, Ella em va estar pagant i jo durant aquests primers 2 anys que vaig estar aquí vaig fer recerca i vaig aconseguir alguns resultats i amb això vaig sol·licitar una beca de l'American Heart Association per estudiar una mica el projecte que jo volia fer aquí als Estats Units, la qual me la van concedir.
Fins a quan aquesta beca pot durar, una beca d'aquest tipus?
Aquesta meva és de 2 anys, n'hi ha de molts tipus, però bueno, la meva, per exemple, ara és de 2 anys. Llavors, vaig estar els primers 2 anys, 2 anys i pico, diguéssim, pagada per la meva jefa, contractada amb un contracte normal de servei, i després vaig aplicar amb això i ara estic amb aquesta beca.
Molt bé. Clar, llavors el que veiem és que finalment es pot investigar molt més a fora de Catalunya i d'Espanya que no pas aquí, no?
Bueno, a veure, a Catalunya es fa molt bona recerca i està bé. El que passa que, bueno, els recursos són més finits. Aquí s'inverteix molt més, per tant, les oportunitats també són més grans, no? Al final, si tu inverteixes més, també tindràs més recursos. Aleshores, també els americans els agraden, al fons, perquè tenen moltíssimes posicions per gent d'educació alta, no? Com gent amb doctorat, gent amb màster, gent... Ells necessiten d'aquest tipus de perfils, perquè amb la societat americana no els omplen. Tenen tanta indústria, en aquest sentit, tecnològica, de recerca, de tot, que no els omplen. Llavors necessiten importar gent, no?, de fora, i en canvi hi ha altres països com el nostre que com que sobra, no? No tenim lloc per tanta gent formada amb doctorats i que volen fer recerca, no? I llavors doncs es troba aquest equilibri, diguéssim, i dius, bueno, com que aquí no tinc feina, doncs me n'he d'anar a fer la meva feina fora perquè no tinc possibilitats al meu país. I una mica és com ens trobem en general, no? La gent amb recerca, que també és una decisió pròpia meva, voler anar fora per créixer professionalment, i crec que també és bo, eh? Vull dir, no estic dient que tu tries també marxar, però també una mica tots els que a vegades marxem fora diem, bueno, marxo per formar-me i créixer, però després potser tornem al nostre país i invertim el que hem fet, no? I a vegades no és possible, no? Les condicions són molt dolentes, realment.
Avui parlem amb en Quim Miró i amb la Núria Coll Bonfill, que són a Sant Louis, Missouri, als Estats Units.
@eldivancoppolo. Exclusivament en podcast.
Quim, l'Alexandra Peró Martínez, la nena que realment ha donat vida al conte, la nena que tenim present. Va néixer el 2016, no? O sigui, és menuda. I realment com està la nena ara mateix?
Doncs està bé. La veritat és que podem veure vídeos que ens envia a vegades la família o que realment també pengen a les seves xarxes socials. Alexandra és una nena com qualsevol altra, està molt integrada a l'escola de Sant Esteve Sarrovires i fa vida normal, tot i que no és una nena qualsevol. A partir d'aquí, doncs, la mare o els pares sempre ens diuen que està bé, que és una nena feliç, molt encuriosida per les llengües, que li agrada molt ballar i que amb la música doncs es torna una mica boja, no? Ens diu, explica la mare com a anècdota que quan van a algun centre comercial i sona una mica de música, la nena ja està ballant.
A veure, Núria, l'esperança de vida d'aquests nens de quants anys és?
És 14 anys, però bueno, hi ha molts nens ara també que viuen més. De fet, hi ha el cas del Sami Basso, que és un noi italià, que està en 20 i pico, no sé ara exactament, 24,
25,
però 25
diria,
o alguna cosa així. Vull dir que hi ha nens que, òbviament, i ara més amb els avenços que hi ha, que se'ls està tractant, jo crec que s'allargarà l'esperança de vida aviat.
Està bé això, és a dir, amb els avenços, també amb alguna cosa que tu hagis trobat, amb què pots haver contribuït personalment, no des de la investigació, Núria, allò que t'ompli de satisfacció, alguna cosa que tu ja tinguis feta?
Sí, bueno, nosaltres hem, el grup de la Susana i nosaltres hem publicat articles sobre com també pot ser beneficiosa la vitamina D per a aquests nens i seguim treballant en aquest sentit, però bueno, al final la ciència també és una cosa de tothom, no? Tothom posa el seu petit granet i llavors es fa un compendi de tot el que hem posat tots i es decideix la millor manera, no?, per tractar aquests infants. Vull dir que sí.
Mira, ara que tenim una biòloga aquí, la vitamina D acabarà sent considerada molt més que una vitamina? Cada vegada sento més professionals que ens estan dient vitamina D, vitamina D, vitamina D, sistema immunològic, tot, vitamina D. Com ho veus?
Sí, ja, mira, de fet, pel Covid, no?, també hi ha moltes publicacions que ho suggereixen, nosaltres també ho hem mirat. Sí, a veure, la vitamina D té moltes propietats antiinflamatòries en aquest sentit, per això ara es diu, no?, que es pot, per exemple, utilitzar pel Covid, hi ha diferents assajos clínics en aquest sentit. Al final és una vitamina que tots nosaltres, gràcies al sol, la podem produir, per tant, és autorregulable, llavors és fàcil fer això. El que passa que, bueno, els països que no tenen sol els hi costa més, però hi ha suplements. És bastant fàcil l'adquisició, diguéssim, de la vitamina D. Llavors, si tu pots millorar amb una molècula que no necessita de gaires síntesis químiques o gaires coses més, doncs és més fàcil, no?, per tothom tractar coses. Crec que tampoc és que sigui una manera tant com de tractament, sinó d'ajuda i de millora.
Aquesta molècula màgica, i que si no els arriba pel sol, perquè aquí diu tant de sol que teniu i tan poca vitamina D, doncs vinga, gotetes, ja ho, escolta'm, ja la farem pujar. I acabem. Aquesta parla de néixer per ser salvatge? Doctora, què ens has triat?
Aquesta ve del meu pare,
sí?
que sempre ens la posava en el cotxe quan anàvem a Capçanes, al nostre poble estimat.
Sí?
I sempre em trasllada els moments de família i la vessant aquesta del meu pare també rockera i rebel.
Sí?
Crec que jo també és un... Jo crec que el meu pare també és... ha anat una mica contracorrent a vegades.
Uh-huh.
I crec que és la meva influència de que sempre sigui com el bitxo raro a vegades d'algun lloc. Perquè ell escoltava aquestes cançons quan a vegades potser ningú les escoltava.
Benvinguts aquestes bestioles rares que dius tu, no?, i que aneu a contracorrent però que finalment aconseguiu resultats que són molt bons i ho són, deixem-ho dir-ho en gros, per a tota la humanitat. Joves, Quim Miró i Núria Collbonfill, estem encantats d'haver pogut fer aquesta connexió, de sentir i parlar en positiu, de veure com hi ha persones que obren espais nous, que té a veure amb generar coneixement i amb transferir-lo, perquè això sempre suma i suma per a tothom. Gràcies de debò per ser al divan avui i enhorabona per la vostra feina. Llegirem ara per Sant Jordi aquesta nena entre 20 milions. Gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies, Silvia. Gràcies a en Quim Miró i a la Núria Collbonfill, amb la Matilde Soane, el so a les connexions transoceàniques, aquí amb la Núria de la Fuente a la coordinació i a la producció, i amb en José Luis Santiso també al muntatge. Us ha parlat amb molt de gust Sílvia Coppolo.
Troba el divan amb Sílvia Coppolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
pictures.